Bona tarda, són les 6.
Punt i seguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Pere Juventí Balcells.
Un dia més centrarem aquest informatiu en parlar de la Covid-19, aquest maleït virus que ja fa 2 anys que ens ha capgirat totes les vides. La pandèmia va a l'alça i amb ella ho fa l'angoixa de tots i totes de no saber quan passarà tot plegat i si mai tornarem a viure amb una certa normalitat semblant a la que teníem el 2019. Hi ha mesures que molts ja teníem superades, però no és així. Tot torna. Cabreig, ràbia, incomprensió, tristor, angoixa són algunes emocions que podem estar sentint davant les noves restriccions i la situació en general a les portes d'unes festes que prometien ser diferents a les de l'any passat. Qui més rep de nou és la interacció social, una interacció que ens fa sentir-nos vius. Al cap i a la fi, som éssers socials. Per aquest motiu, des de Salut no limitaran de nou les visites als residents als centres de gent gran perquè no moririen del virus, sinó de soledat.
Però la gent ha de rebre les visites, perquè aquí, al final, si no ens morirem de tristor. És un element importantíssim, també, que això la gent, i per la seva qualitat de vida, rebre aquestes persones, les seves familiars, les seves persones estimades. Això és cabdal.
No volem morir de tristor, per això demanem als nostres polítics que prenguin les mesures oportunes per sortir d'aquest atzucat d'una vegada per totes. El Comitè Científic Assessor de Salut de la Generalitat no descarta un confinament de curta durada en cas que les mesures proposades aquest dilluns per part del govern no fossin efectives. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és una de les propostes que consta en aquest darrer informe i és el que ja estan fent altres països d'Europa en cas que la transmissió comunitària estigués descontrolada i excedís les capacitats de resposta del sistema sanitari.
I les persones entre 50 i 54 anys podran demanar cita prèvia per rebre la tercera dosi de la vacuna de la Covid a partir de demà.
El Departament de Salut accelerarà així la injecció de les terceres dosis davant l'increment dels casos de Covid i l'expansió de la variant Omicron a les portes de Nadal. Salut també prioritza la dosi de record per a les persones de 60 anys o més.
La Comissió Europea ha decidit limitar a 9 mesos la validesa del certificat de vacunació per poder viatjar.
Aquesta mesura entrarà en funcionament a partir de l'1 de febrer. Després caldrà punxar-se la dosi de reforç perquè continuï valent el document.
I en política, una maniobra del Partit Popular al Senat enredareix una setmana l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. El partit de Casado ha votat una esmena de compromís a favor de la promoció del català al basc i al gallec.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els ha demanat que ho aprofitin per reconsiderar la seva política sobre llengües cooficials.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça, que ja és a Sevilla, per disputar avui la quarta jornada de Lliga, el Sánchez-Pizjuán, una bona oportunitat per intentar posicionar-se a la zona alta de la classificació.
Amb la victòria, el Barça igualaria el Rayo Vallecano a punts, que és el quart classificat i estaria tocada a la zona Champions. Les novetats a la convocatòria d'avui són la tornada de Gerard Piqué, que no va disputar l'últim partit per sanció, i la d'Ilias.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, bona tarda. El temps ben marcat per l'estabilitat, un hivern amb aquestes primeres hores que ha permès que les boires de l'interior de les comarques de Lleida s'aixequessin i, per tant, aquí han pogut veure el sol de més d'una setmana de no veure'l. La previsió de cara a aquestes properes hores doncs ens indica que aquestes boires es tornaran a formar de cara a la propera nit a bona part de les comarques de l'interior i demà ens llevarem amb fred a tot el país amb aquestes boires que a poc s'aniran aixecant, tot i que el pla de Lleida serà més persistents que no pas avui. Per tant, doncs, a Lleida torna altra vegada la boira densa i persistent. A la resta de Catalunya sol, la presència d'alguns núvols poc importants i temperatures una miqueta més altes. I de cara als propers dies, de moment canvis importants no n'hi haurà.
El Comitè Científic Assessor de Salut de la Generalitat no descarta un confinament de curta durada en cas que les mesures proposades aquest dilluns per part del govern no fossin efectives. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és una de les propostes que consta en aquest darrer informe, tal com ja estan fent altres països d'Europa, en cas que la transmissió comunitària estigui descontrolada i excedeixin les capacitats de resposta del sistema sanitari. El que proposen els assessors del govern és limitar les trobades a 4 persones i només fora dels domicilis. També tancar del tot l'interior de la restauració i els gimnasos, a més d'exigir el certificat Covid als sanitaris. El que no consta a l'informe és aplicar el toc de queda de 1 a 6 de la matinada, com si vol fer-ho el govern, si ho avala la justícia aquest dijous.
Tot plegat quan l'Organització Mundial de la Salut demana cancel·lar les festes de Nadal, avisen que és millor cancel·lar ara i celebrar més tard que celebrar ara i plorar després.
D'altra banda, han assegurat que hi ha proves consistents que la variant Omicron s'està expandint significativament més ràpid que la Delta i que és més possible que les persones vacunades o recuperades de la Covid-19 es puguin infectar o reinfectar. Des de l'ENS han alertat que les festes a molts països comportaran un augment significatiu dels casos.
I la Comissió Europea ha decidit avui limitar a nou mesos, volíem dir, la validesa del certificat de vacunació per poder viatjar. Aquesta mesura entrarà en funcionament a partir de l'1 de febrer.
Després caldrà punxar-se la dosi de reforç perquè continuï valent. Amb la dosi de reforç recomanada a partir dels 6 mesos, la Comissió Europea deixa així 3 mesos de marge en què el certificat de vacunació continua sent vàlid per viatjar. L'executiu comunitari ha sigut taxatiu i afirma que els estats membres no poden fixar un període de temps de validesa del certificat de vacunació per viatjar, ni més curt ni més llarg.
I la pandèmia que no dona treva a Catalunya i les dades són cada vegada pitjors. Ja hi ha més de 1.300 pacients hospitalitzats amb Covid-19 als hospitals catalans.
Preocupa també la unitat de cures intensives. Avui hi ha 340 persones, 30 més que en el darrer balanç. Pel que fa a les defuncions, la xifra s'enxampla i s'eleva superant els més de 24.000 morts des que va començar l'inici de la pandèmia.
I ahir vespre coneixíem les noves restriccions que han sentat com una galleda d'aigua freda a la societat i en els diferents sectors afectats. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, juntament amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, van explicar que la situació a hores d'ara és preocupant.
La portaveu Patrícia Plaja també ha precisat aquest matí en el Consell Executiu que es planteja el confinament nocturn en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb incidència acumulada de més de 200 casos per 100.000 habitants acumulats en 7 dies.
Per tant, Sílvia, de quins municipis estaríem parlant? A quins municipis afectarà aquesta mesura?
En concret, en 116. La majoria es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al sud de Catalunya seria Amposta, Delta del Tebre, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita. A la regió de Lleida entrarien Alcarràs, Lleida, Tàrrega, Balaguer i Mollerussa. També gran part de la costa tarragonina, així com del Maresme. A prop dels Pirineus, la Seu d'Urgell, Olot i Ripoll serien els municipis amb confinament nocturn.
I el Procicat està elaborant aquesta tarda el document final de mesures i la resolució es presentarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que haurà de dir alguna cosa dijous.
Plaja ha manifestat aquest matí en el Consell Executiu que el govern no contempla que les denegui.
Ens esperarem a veure, nosaltres confiem que, com li deia, les mesures estan plenament justificades, plenament argumentades i tenen fonaments jurídics. Per tant, no contemplem la possibilitat de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les denegui.
I fem ara un breu repàs de les noves mesures que proposa el govern per mirar de contenir la sisena onada. Torna el tot de queda, tanquen l'oci nocturn, baixen els aforaments d'institucions culturals, esportives, bars i restaurants.
També torna el teletreball. Haurà de ser obligatori pels funcionaris i el govern demana que també es faci en l'àmbit privat sempre i que sigui possible.
I les reunions socials tornaran a estar limitades, tant a l'interior com a l'exterior, hauran de ser d'un màxim de 10 persones.
Feia des del 10 de setembre que no hi havia cap limitació social com aquesta. Per Nadal, el govern recomana i demana que no es barregin els grups bombolla.
I els sectors de la restauració, l'oci nocturn, la cultura, el comerç i els gimnasos lamenten les noves mesures que va anunciar ahir el govern de la Generalitat i consideren que és un pas enrere en els últims moments de l'any de facturació molt alta.
El secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha dit en una entrevista a l'Estel Migdia que els estan obligant a prendre unes mesures que no tenen gens en compte el sector.
És una, diguem, una forta càrrega per nosaltres i veiem que no aporta un plus de seguretat, això al sector, no? I si pot afavorir la vacunació, però el Pallet ja teníem un alt percentatge de vacunació i ens esteu demanant això, no esteu suggerint, ens esteu obligant a fer-ho, sense preguntar molt res i tal, i podríem incorporar també, per exemple, per donar un plus, podríem incorporar que proves d'antígens, no?
Pel que fa a l'oci nocturn, s'ha mostrat molest i indignat davant el tancament del sector com a restricció per frenar la sisena onada.
Davant de tot plegat, Joaquim Boada, portaveu de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, FECASARM, s'hi ha referit així als micròfons de Ràdio Estel.
Considerem doncs, que és una decisió que s'adopta de forma totalment unilateral, sense preavís, amb nocturnitat i traïdoria per part de la Generalitat, quan nosaltres portàvem dies demanant una reunió per parlar de futures mesures.
Des d'una altra de les patronals de l'oci nocturn, FECALON, consideren que aquestes mesures és el pitjor que els podia passar i no confien en les ajudes que els pugui donar el govern. Ho ha dit Miguel Ríos, membre de la junta directiva d'aquest sindicat, i ho ha dit als micròfons de Tot anirà bé de Ràdio Estel.
podria compensar, però no s'ha concretat res. Vull dir, fins i tot hi havia una cinquena ajuda que estava pendent dels últims dies de l'estiu que no ha arribat, no ens ha fet efectiva. Vull dir, llavors desconfiem que això sigui veritat.
Els altres sectors que també seran molt afectats, com dèiem, serà el comerç, els gimnasos i els equipaments culturals, que rebran una reducció del seu aforament.
Qualsevol botiga, gimnàs, teatre, museu o altre equipament cultural haurà de tenir un màxim del 70% de la seva capacitat.
I tenim en directe al Punt i Seguit Àlex Casanova, i és president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com valoren aquesta mesura de reducció de l'aforament del 70% al món de la cultura?
Home, sincerament, una reducció d'aforament mai és una bona notícia. Però, per altra banda, escoltant ara declaracions d'altres sectors, és molt millor. A veure, com deia aquell, és más mejor peor el tenir una reducció d'aforament que no pas que haguéssim de tancar una altra vegada tot el que són els espectacles culturals.
I creu que aquesta reducció d'aforament i no el tancament també és, podríem dir, un premi a la gestió que esteu fent des del món cultural, no? Aquest respecte absolut, no?, per les mesures de contenció del virus, mascareta, tot, un públic que està molt diguéssim, complint, no?, tot el que diu el govern?
Sí, a veure, més que premi, jo diria que seria un reconeixement a la tasca que s'ha estat fent des de totes les sales on s'estan fent espectacles en viu, on és cert que hi ha un respecte escrupolós per part del públic de les mesures proposades. Temperatura, gel hidroalcohòlic, mascareta, en tot moment dins, abans i després de sortir de l'espectacle, es continua sortint esglaonadament, es continuen respectant les mesures que hi havia en plena pandèmia. De tota manera, encara tenim un avantatge, i és que toquem fusta, no toquem ferro, que es diu en català, no hi ha hagut un confinament municipal, i esperem que no hi sigui aquest confinament. Entre altres coses, perquè, com també s'ha dit, la tassa de vacunació és molt alta, i és cert que ja no estem amb una tassa de contagi superior a la de l'any passat en aquestes dates, però, per altra banda, la població també està més protegida en aquest sentit. Vull dir, els efectes són menors. De tota manera, mai és una bona notícia que haguem de tornar a estar una altra vegada ara aplicant mesures restrictives. El que sí, nosaltres, des de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, hem dit sobretot als nostres associats i associades, és que siguin molt curosos a l'hora de respectar les mesures de prevenció. No ens hem de relaxar. Això encara ho tenim. Malauradament, sembla ser que encara ho tindrem un temps convivint amb nosaltres. I hem de ser molt curosos, perquè si nosaltres no podem treballar, vol dir que no pot treballar un altre company i que s'ha de tancar i que l'empresa tampoc pot treballar i que segurament haurem de tornar a veure aquell trist panorama de cancel·lacions i de gent que ja no tenien cap mitjà per poder subsistir.
Tot i així, alguns col·legues seus avui sí que han dit que haguessin vist bé el fet que s'hagués encara demanat més l'obligació d'aquest passaport Covid abans de reduir aquest aforament com ha passat. Coincideixen amb aquesta radiografia que fan?
A veure, és una mesura que segurament també hauria comportat aquesta reducció d'aforament si s'hagués demanat el passaport Covid. Vull dir, una cosa no treu l'altra. És cert que només amb la reducció d'aforament no demanes el passaport Covid per entrar dins de la sala de teatre o de la sala de música, i que si tens aquesta necessitat de demanar el passaport Covid, molta gent es quedaria fora també, perquè n'hi ha molts encara, malauradament, que no estan vacunats. Això és una opinió personal, malauradament. Però no sé si hauria estat millor o pitjor. Jo crec que el que hem de fer ara és tornar-nos a posar ferms i tornar a plantar cara altre cop a aquesta pandèmia, aquesta sisena onada que tenim, i ser molt escrupolosos amb les mesures que tots coneixem.
I com viviu des del sí dels actors, des del sí dins les produccions, aquest virus? Per exemple, ara sabíem, no?, que la producció T'estimo si he begut del programa havia d'aturar les seves funcions perquè havia donat positiu un treballador dins l'equip. Com ho esteu gestionant? Aquesta incertesa, com l'esteu gestionant?
Amb angoixa, perquè moltes vegades no depèn de tu. També conec casos de companys que s'han hagut de quedar a casa perquè són contacte estret d'una persona que sí ha donat positiu en Covid i no pas ell. Per això, o l'exemple de la sala Beckett. La sala Beckett ha hagut de suspendre les dues representacions que estava fent en les dues sales. Són 14 actors i actrius, més els tècnics, més el personal administratiu, que ara estaran aturats. Vull dir, per això nosaltres només podem incidir en allò que ens afecta directe i estrictament. Una altra cosa també és la mala sort que tinguis, i aquesta també l'hem de posar sobre la taula. Potser tu ho estàs fent tot la mar de bé i algú que està al teu voltant no ho fa i és per una altra persona que tu et veus obligat a tancar. Nosaltres hem d'intentar... Allò que deia abans, nosaltres estem fent una feina que si nosaltres no treballem, no treballen els companys ni ningú més. En qualsevol altra feina, potser, depèn en quin moment sigui, es pot continuar treballant fins i tot des de casa. Nosaltres no podem fer teletreball.
I per acabar, senyor Àlex Casanovas, diverses institucions han avançat, no?, que havien reduït les entrades, havien venut menys entrades davant la possibilitat que això acabés passant. Creu que ha sigut una bona mesura? Aquestes institucions, moltes del Vallès Occidental, que s'han avançat el que ha passat, us destartalarà molt tot plegat?
Com a treballadors, estrictament no. Jo crec que és una previsió, veient una mica l'evolució que estava tenint les dades sobre els contagis que estaven passant dia a dia a casa nostra. Com a previsió em sembla bé i em sembla raonable fer-ho així. Una altra cosa important és que les ajudes que s'estiguin tramitant ja, que ens costa que s'estan fent, que realment es puguin dur a terme i es puguin executar. No serveix de res que diguin que sí, que hi haurà ajudes pels sectors que es vegin afectats i que triguis 6 o 7 mesos a cobrar-les, com he sentit que passa en altres sectors. En teatre i en dansa, en música, em consta que ja s'hi està treballant i espero que es posi fil a l'agulla, com va passar malauradament l'any passat.
Esperem que així sigui. Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, Pere. Adéu-siau.
Que vagi bé.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Pere Juventí Balcells.
Totes aquestes mesures anunciades ahir pel govern de la Generalitat tenen el màxim respecte per part de l'executiu espanyol.
Ho ha dit la portaveu del govern de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez.
El gobierno no puede cuestionar a priori la propuesta de ninguna comunidad autónoma, porque nos hemos reunido porque queremos escucharla, queremos atenderlas y queremos valorar entre todos ese mínimo común denominador que pudiera ser aplicable al contexto de todo el territorio nacional.
Rodríguez ha evitat respondre si considera que aquestes noves restriccions s'han d'aplicar al conjunt de l'estat espanyol, tal com ha demanat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest migdia.
I el govern acompanyarà totes aquestes mesures i restriccions contra la Covid-19 a Catalunya amb un suport econòmic per als sectors afectats, ho ha anunciat avui el president Pere Aragonès en una compareixença.
L'executiu català ha autoritzat el Departament d'Economia a fer les transferències necessàries els propers dies per preparar els paquets d'ajudes. Aragonès ha manifestat que les conselleries d'Economia, Empresa i Treball, Presidència, Cultura, estan treballant per dissenyar les ajudes i que les compartiran amb els agents socials i econòmics perquè arribin el més aviat possible. Ara bé, encara no s'ha concretat en xifres exactes què implicaran.
Unes ajudes que haurien d'anar acompanyades d'un fons Covid per al 2022. Aquesta és la petició principal que farà el president Aragonès a la conferència de presidents de demà.
Per això també ha demanat a les institucions la màxima implicació que les mesures que ha adoptat Catalunya es facin extensibles a la resta de territoris de l'Estat, més enllà de la possibilitat que es plantegi la recuperació de la mascareta obligatòria al carrer.
Sense aquests recursos serà molt més difícil afrontar aquesta onada. Nosaltres l'afrontarem en qualsevol circumstància, perquè no ens excusarem amb la manca de decisió d'altres administracions per assumir les nostres responsabilitats, però amb la mateixa convicció reclamem que tothom hi posi de la seva part. És absolutament imprescindible.
I el govern es carallarà contra el líder del Partit Popular, Pablo Casado, per unes paraules del Popular sobre l'escola catalana.
En concret, ho fa per les declaracions de Pablo Casado, on va assegurar que els nens i nenes no podien anar al lavabo si parlaven en castellà. Així ho ha valorat Plaja, els motius pels quals han decidit tirar endavant la querella.
Està acusant el professorat de cometre delictes contra la integritat moral, de coaccionar els menors i fins i tot de ser els responsables d'un delicte d'odi, d'incitació a l'odi i a la violència. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar.
Just el mateix dia que una maniobra del Partit Popular al Senat endarrerirà una setmana l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.
El partit de Casado ha aprofitat una esmena de compromís a favor de la promoció del català al basc i al gallec per votar-hi a favor. D'aquesta manera, els pressupostos hauran de tornar al Congrés perquè els partits els tornin a votar. Previsiblement serà el 28 de desembre quan els comptes rebran el vistiplau definitiu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tirat d'ironia a l'hora de valorar l'acció del PP i ha dit que si això serveix perquè els populars reconsiderin la seva política sobre llengües cooficials, benvingut sigui.
I en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Jèssica Albiach ha criticat el govern de Pere Aragonès, ha dit que és continuista perquè el formen Esquerra i Junts, com la legislatura passada, i perquè els dos socis mantenen les picabaralles internes dels últims anys.
De fet, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament ha criticat el paper del partit liderat per Carles Puigdemont a l'hora de negociar els pressupostos per a l'any que ve.
Que si fos per Junts per Catalunya, doncs no hi hauria pressupostos enlloc, ni a l'Estat, ni a Barcelona, però és que possiblement tampoc a Catalunya, amb algunes declaracions dels dirigents de Junts per Catalunya, doncs que ja veien que una paradoxa, perquè no volien un acord amb els comuns.
Sobre les noves restriccions anunciades ahir per la Generalitat, Albiach ha lamentat que després de 2 anys de pandèmia sembla que les administracions no hagin après res. Per això, la líder dels comuns ha demanat al govern de Pere Aragonès que millori el finançament de l'atenció primària i ofereixi testos d'antígens a preus assequibles a la ciutadania.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home en relació a una mort violenta d'un altre home aquest matí al barri de Gràcia de Barcelona. Els fets haurien passat aquest matí, poc abans de les 9 del matí.
El Servei d'Emergències Mèdiques ha demanat la presència dels Mossos en un domicili després de trobar-hi una persona morta amb signes de violència. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i la implicació del detingut.
I un operatiu de la policia catalana ha acabat amb 8 detinguts per cultiu i tràfic de marihuana. La majoria de registres s'han fet als municipis de la Selva.
Els agents han entrat a primera hora d'aquest matí de forma simultània a habitatges i solars de Blanes, Anglès, Amer, Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva i Bescanó, el gironès. De moment, els detinguts estan a l'espera de passar a disposició judicial. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra lidera l'operatiu.
I la startup Infinite Athletic ha llançat al mercat aquest desembre les 1.000 primeres samarretes tècniques per la pràctica esportiva provinents del reciclatge de cordatges vells de raquetes de tennis.
És la primera vegada que algú li dona una segona oportunitat a un monofilament de polièster que fins ara tenia una vida útil molt curta. En grans tornejos com el Roland Garros s'encorden fins a 4.500 raquetes en només 2 setmanes i el conjunt d'Europa es calcula que es llancen anualment prop de 400 tones de cordatges. La companyia fa tot el disseny i fabricació de les peces al Maresme en una aposta global per la sostenibilitat.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça té avui una cita al Sánchez Pizjuán per disputar la quarta jornada de Lliga, una oportunitat pels blaugranes d'apropar-se a la zona alta de la classificació i entrar a la zona de la Champions.
El Barça actualment és 8è a la Lliga amb 27 punts amb una victòria avui davant el Sevilla igualaria els punts del Rayo Vallecano, que és quart. Una victòria complicada, ja que les estadístiques dels andalusos aquesta temporada són molt bones. Compten amb 11 victòries, 4 empats i només 2 derrotes, el que els posiciona com un dels millors equips d'Europa en aquests moments. Pel que fa al Barça, han guanyat 7 partits, n'han empatat 6 i ja suma 4 derrotes. Una dada important és que només compten amb una victòria fora de casa contra el Villarreal. Tot i això, el tècnic Xavi Hernández va assegurar que sortiran a jugar sense complexos i veu el partit com una oportunitat.
Vamos al Pizjuán, uno de los rivales directos. Están en un gran momento de forma, tienen una plantilla extraordinaria, han hecho muy bien las cosas en los últimos años, muy bien. Para mí, insisto, son un ejemplo a seguir, tanto su entrenador Lopetegui como Monchi, como el club. Estamos ante una gran oportunidad de conseguir 3 puntos que nos darían la cuarta plaza.
Les novetats a la convocatòria d'avui són la tornada de Gerard Piqué, que no va disputar l'últim partit contra l'Elx perquè estava sancionat, i d'Elias, Diemir i Des segueixen de baixa i encara no han entrat a la llista, i la trobada serà 9:45 del vespre.
Un Barça que segueix amb moviments de cara al mercat d'hivern, un dels noms que el club voldria donar sortida és Coutinho.
El jugador amb la fitxa més alta, segons informacions del Daily Mail, el club blaugrana hauria ofert al jugador al Tottenham i al Newcastle, un moviment que li aniria bé al Barça, ja que així tindrien més marge per fitxar nous jugadors. També hi ha sobre la taula els noms de Dest i Lenglet, que haurien rebut ofertes per part d'altres equips. Segons el periodista esportiu Gerard Romero, el Bayern de Múnich estaria interessat en Dest, un jugador que no acaba de convèncer a l'estaf tècnic blaugrana.
I a la Lliga demà és el torn del Real Real Madrid, que s'enfronta a l'Atlètic de Bilbao, i l'Atlètic de Madrid, que s'enfronta al Granada.
El club blanc haurà de fer mans i mànigues per aconseguir un 11 amb cara i ulls. L'última novetat és el positiu en Covid-19, Disco, a la prova PCR, i per tant finalment s'assuma a les baixes de Modric, Marcelo, Asensio, Rodrigo, Bale i Lunin, també afectats pel virus. Tampoc jugarà Alaba, que està pendent d'aquest resultat. El total són 11 baixes les que té Ancelotti per encarar el partit de demà. Tampoc podrà comptar amb Casemiro, que està sancionat després de veure la cinquena groga en l'última jornada. Pel que fa a l'equip matalasser, intentarà trencar la mala dinàmica de les últimes jornades davant el Granada. Sumen 3 derrotes consecutives.
I en bàsquet, l'Uni Girona està disputant l'últim partit de l'any de l'Eurolliga femenina contra el Fenerbahçe.
Les jugadores han arribat a Turquia amb el liderat de grup com a bandera, mentre que el conjunt turc ocupa la segona posició amb les mateixes victòries i derrotes que l'Uni, un partit que ha arrencat a les 5 de la tarda de forma molt igualada, acabaven el primer quart amb un empat a 19 al marcador, i el segon quart les turques han reaccionat més fortament i s'han col·locat per sobre, arribant al descans 12 punts per sobre, 42 a 30. Al tercer quart s'han desmarcat del tot, que han acabat 60 a 41. Ara està a punt d'acabar aquesta trobada amb una clara victòria del Fenerbahçe.
Gràcies, Carla. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut en Ferran Capdevila i a la tècnica hem tingut en David Morral. Més informació als bolletins horaris i també al web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. Acomiadem amb aquest so de la soprano que va cantar ahir a la Basílica de la Santa Maria de Mar, escoltant amb Amina Edris. Acabem el Punt i Seguit d'avui. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Així sona el nou single de Sutherland. Només vull amor. Només vull amor, el nou senzill de Sutherland, la banda catalana de ritmes electrònics que ja pots trobar a les teves plataformes.
Si el teu cos diu mentides, no t'he perdut.
Descobreix Només vull amor, de Sutherland. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Però les meves ganes
no... Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida siurana regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.